Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. El líder de Vox, Santiago Abascal, acaba d'acusar el govern espanyol d'homicidi involuntari per provocar la mort de milers de compatriotes durant la crisi del coronavirus. Han comparat la gestió de la pandèmia amb un home que condueix un cotxe, mira el mòbil i mata sense voler algú. Consideren que el govern de coalició també estava mirant cap a una altra banda i que ara només miren com protegir-se. També ha acusat Sánchez i el seu vicepresident segon, Pablo Iglesias, en instal·lar-se al matonisme polític i al xantatge, han dit, per amenaçar en fer caure prestacions si no hi ha estat d'alarma. Vox també crida a unir-se a la revolta de les cassoles i mascaretes i per aquest motiu demana manifestar-se dissabte en cotxe en contra, diuen, d'un govern criminal. I és que aquest matí ja ha començat al Congrés dels Diputats de Madrid el debat de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma. Recordem que Pedro Sánchez a hores d'ara només té el suport de Ciutadans per tirar endavant aquesta pròrroga. Junts per Catalunya, Partit Popular i Vox ja han anunciat que votaran en contra. Per tant, al president espanyol només li queda el sí del PNB i Esquerra. Veurem què passa. Com cada sessió, la Cambra Baixa ha fet un minut de silenci per les víctimes del coronavirus. I hem de dir també avui que és notícia que les mascaretes obligatòries a partir de demà seran obligatòries doncs, a partir d'aquest dijous per totes les persones majors de 6 anys en espais públics, oberts o tancats, sempre que no es pugui mantenir la distància de 2 metres de seguretat. Els ciutadans hauran de comprar les mascaretes preferentment higièniques o bé quirúrgiques. I mentrestant, el cap d'epidemiologia del Clínic, Antoni Trilla, demana aclarir doncs, quins casos són realment nous dels que s'estan notificant ara abans de parlar d'un possible rebrot. El doctor ha reconegut aquest matí a Catalunya Ràdio que la dada de nous positius d'ahir és alta, però ha indicat que s'hauria de destriar bé. I avui també us expliquem, i ja per acabar, que el papa francès ha expressat en un missatge enviat als joves polonesos el seu desig que Sant Joan Pau II els estimuli a caminar al costat de Jesús, ha dit amb valentia. Doncs bé, nosaltres deixem la informació aquí, però com sempre ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12 del matí.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius: Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Bon dia, avui és dimecres, dia 20 de maig, i passen ara mateix 4 minuts i 15 segons de les 11 del matí. Arriba un moment en la vida en què ja no prens qualsevol cosa, ja no escoltes qualsevol música, ni suportes qualsevol persona. I els entesos diuen que això se li diu salut. Doncs benvinguda a la salut i benvinguts vosaltres.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murgà.
Doncs efectivament, si això és salut, el que hem de fer és cuidar-nos molt, perquè la salut es paga molt cara i cal mantenir-la mentre la tens. No només mantenir-la, sinó a més també cultivar-la. Amb els màxims nivells de salut mental, doncs, possible, ens posem a fer un nou programa de l'O10 meu, una nova llista de 10, un nou top 10 que avui us proposem des de Ràdio Estel. I ja us avanço, només començar, que avui per la nostra llista us demanarem els 10 esports que més us agrada practicar. Els 10 esports que més us agrada practicar. Així que aneu-hi pensant, però que no us toqui opinar. Per tant, amb l'esport, que també és salut, ens hi posem tot l'equip del programa, el control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, un home sa i atlètic, però que no sé si fa gaire esport, però segur que salut en té molta. Bon dia, Marc.
Bon dia, Miquel.
I aquí compartint estudis i taula de Ràdio Estel, un home que ja tinc la sensació que comença a fer-ne dels estudis de Ràdio Estel casa seva. Ai, mare meva. Bon dia, senyor Ramon.
Hombre, bon dia. Bon dia, senyor Miquel.
Molt bé, veig, senyor Ramon, que ha portat aquí un coixinet i una manteta. Però un coixí i una manteta? Però on va amb això?
Bueno, porque veig que estos estudis aquí de Ràdio Estel estan molt bé, són molt bonics, està molt bé, són molt maco, eh? Però les cadires són una mica incòmodes, la verdad. I he pensat que, com que tengo que estar aquí muchas horas, pues mire que me portava... Com ho ha dit vostè? Un coixinet?
No, he dit un coixinet, no. He dit un coixinet.
Ah, vale. ¿Esto es un coixinet?
No, és igual, sí, és això, un coixinet, el que vostè diu.
Anda que no, pues yo que le había dit un cojín tota la vida, anda, pues bueno, me he portat un coixinet aquí para estar més bé.
Molt bé, el coixinet ja està bé, però i la manteta?
Bueno, porque aquí se nota que deben tener un acuerdo con los del aire acondicionado, que escolte, que no deben pagar aquí o algo, porque un poco de frío sí que fa, ¿eh?
Doncs miri, doncs, jo trobo que si està bé. Mira, precisament ara estàvem parlant amb el Jordi, que s'estava mar de bé, una temperatura fantàstica i molt bé.
Ja, porque vostè i el Jordi deuen venir calents de casa ja, però escolti, jo ja tinc una edat que m'agafen uns escalofríos que, escolti, que si me ponen los pèls de gallina, eh?
Bueno, si se m'hi posen els pèls, deuen ser de punta, no de gallina.
Vale, sí, de punta, però de gallina també, eh?
Bé, escolti, és igual, va. I què tal, com van aquestes passejades al matí? S'hi va trobant gent, va prenent el sol?
Bé. Avui, per cert, m'hi han parat los Mossos, eh?
Ah, sí? Miri, deuen haver vist una persona gran com vostè. Es deuen haver interessat per si necessitava alguna cosa, no sé, alguna cosa així, no?
Ah, no, que va. Todo lo contrari, no? Sí, precisament me volien posar una multa, porque deien que jo tenia que estar pel carrer a aquesta hora, que ja tenia que estar a casa, que a aquesta hora era gent gran, que no tenia que passejar, jo què sé què m'ha dit.
Escolti, no ho entenc, precisament. Ara és l'hora que surt la gent a passejar com vostè, no?
Bueno, pues eso es lo que yo le he dit. Pero el mozo m'ha dit que yo no era tan gran. Escolti, que encara em veia jove, m'ha dit el mozo este, que li he tingut que ensenyar el carnet d'identitat i tot, escolti, eh?
Bueno, escolti, mi coses passen. En fi, potser aquest mosso haurà de passar de nou la revisió de l'oculista. Allò que vol que li digui ara?
És que jo... Mira, una cosa le diré, senyor Miquel, que jo con la mascarilla aquesta i tot, pues, mira, engaño una mica, eh? Que a mi sembla que me semblo més jove de lo que sóc, eh?
Bé, és igual. Escolti, alguna cosa més? Hem de fer tertúlia molta estona o puc anar pel programa?
Una cosa només.
No em piqui el micro, senyor Ramon.
Vale, perdoni. Aquí. Una cosa només que li dic jo i ja li deixo que faci el que vulgui, eh?
A veure, digui'm, què passa, què vol?
Vostè creu, amb tota confiança, senyor Miquel, eh? Vostè creu que jo podria fer aquí el programa com un altre programa dentro del programa? No sé si m'entenc.
Doncs no, si no s'explica millor, no sé exactament què vol dir.
Vull dir que m'agradaria fer com un programa, jo li dic, com de poesia o algo així, no sé, jo crec que esto li donaria una cosa com de qualitat al programa este que està fent vostè, eh?
Miri, és que... Ai, no sé com dir-li. No, és... vull dir que el programa aquest no és això. Miri, si un dia fem una llista de 10 de poesia, que potser alguna vegada en farem una... De fet, ja n'hem fet alguna vegada relacionada amb el món de la poesia i dels poemes, ja li diré, però no, de moment no, eh?
Es que yo creo que si lo fes, esto... Si yo fes como un programa así dentro del programa, esto pujaría la audiencia, señor Miquel, eh? Que usted necesita algo que sea como un bombazo dentro del programa.
Potser sí, potser té raó, però jo no sé si el bombasso aquest que diu que necessito és exactament el que vostè em proposa, eh?
Codi, vol que li reciti una poesia?
No. Miri, ja han passat 10 minuts de les 11 i encara no hem començat el programa, així que no, és que no tenim temps. De veritat que no tenim temps.
Bé, escolti, que és molt curteta, eh? Que no me sigui agua fiesta, eh? Que me lo está preparant tota la nit, eh?
Escolti, és que no sé per què m'ho pregunta, eh? Si sap que ho acabarà fent, doncs no m'ho pregunti, faci-ho i ja està. Però escolti, sobretot, si us plau, eh? Senyor Ramon, que sigui no curta, no. El següent, supercurta.
Vale, perfecto. Molta gràcies, senyor Miquel, eh? Miri, tinc dos poemes que són molt curtets.
No, és que no ho he entès. He dit un, curtet i ràpid, i ja està.
Vale. Pues n'hi faig un de curté. Aquest lo vaig escriure ja fa uns quants anys, però ja verà que li agradarà. Mira, diu, que me lo leo, que no m'acuerdo jo com diu la poesia que te diu. Diu, en la puerta de mi casa hace mucho planté un pino. Y ahora que han pasado dos años... A ver cómo caramba salgo. Que es poesía humorística. No sé si m'entén vostè, eh?
Molt bé, sí, l'he entès, perfecte. Gràcies, senyor Ramon, eh? No, és que no penso fer ni un comentari. Sap què és allò exactament? Ho veu? Veu allò? Què és allò?
Una porta, no?
Molt bé, exactament. Ha contestat bé. I sap per què serveix una porta?
Bueno, una porta serveix per entrar i per sortir...
Perfecte, anem perfecte. Abans vostè què ha fet? Fa una estona què ha fet per la porta aquesta?
Bueno, pues he entrat.
Molt bé, doncs ara què toca?
Vale, no me lo digui, ja. Sortir, no? Tengo que sortir.
Exactament, així que gràcies, senyor Ramon, pot anar sortint, això.
Vale.
Intenti no fer soroll. Intenti no fer soroll. No sé per què parlo. En fi, demano excuses, eh? I si encara queda algú, doncs seguim. Avui, a l'Odeu meu, i tal com ja us anunciàvem ahir, farem una llista dedicada als esports, però no a esportistes ni a esports de competició, que potser també, competició professional segurament no, sinó que volem fer una llista amb els 10 esports que més us agrada practicar a vosaltres. Espero que practiqueu algun, malgrat que el temps de confinament us hagi complicat una mica la vida en aquest sentit, però ens agradaria que ens diguéssiu quin esport practiqueu per mantenir-vos en forma, o per passar l'estona, o per omplir les vostres estones d'oci. Quin practiqueu o quin practicàveu abans del confinament o quin practicàveu ara. Els 10 esports que més us agrada practicar. Com cada dia, us hem preparat un informe que espero que us ajudi a posar-vos en situació i potser fins i tot a decidir què ens dieu després per la nostra llista. L'escoltem avui de la veu del Marc Gabernet.
A tothom li deu sonar, més o menys, en la llista de propòsits que tots fem quan comença un nou any, l'haver promès que aquest any sí, faré esport i m'apuntaré al gimnàs. El cert, però, és que en la majoria de casos, inclús el meu, l'anar al gimnàs queda només en una visita informativa i potser en una segona fase, però en apuntar-se i deixar-hi d'anar després d'unes poques sessions. Però està clar que el fet de fer esport no està només lligat a l'anar al gimnàs. Hi ha moltes altres formes de practicar-lo. Segurament menys disciplinades, però tal vegada igual o més efectives. Moltes vegades aquestes pràctiques de l'esport van lligades a la pressió que sents per part del teu grup d'amics d'anar a fer una partida de tennis, d'esquash o sortir a fer un tomb amb la bicicleta el diumenge al matí. Això sí, per després cruspir-se un bon esmorzar de forquilla i tornar a recuperar el que havíem cremat tot pedalant muntanya amunt. Deixant de banda totes aquestes consideracions, el cert és que practicar esport, en qualsevol de les seves modalitats i intensitats, és bo pel cos. Ja no només amb la intenció de marcar abdominals i posar-se catxes, sinó senzillament per mantenir la salut. Durant aquest confinament hem après que per fer exercici no cal anar al gimnàs ni seguir cap disciplina externa. Amb quatre coses que tinguem a casa i una mica d'imaginació, podem mantenir-nos més o menys en forma i aixecar garrafes d'aigua en lloc de peses, fer flexions al sofà en lloc d'un banc d'abdominals i estirar els músculs penjant-nos de qualsevol porta de casa. No, senyor Ramon, no ho intenti vostè perquè si no tindrà problemes. Estaria bé que, a banda d'aquestes bones intencions, sempre lloables, ens preocupéssim de saber si hi ha algun esport que podem practicar mínimament i que ens pot ajudar a trobar-nos millor i rebaixar una mica la panxeta que tots tenim. Sembla que, d'una forma inconscient, s'han anat trobant fórmules que rebaixin la intensitat d'aquells esports que toleràvem de més joves i que, amb el pas dels anys, ja no ens arriben les forces. Per exemple, si el tennis ja no et permet córrer tant d'un costat a l'altre de la pista i fer l'esforç que requereix, ara pots practicar l'esquash. És molt més lleuger i a prova de madurs més frondosos, senyor Ramon? O si eres un crac del futbol i el pas del temps ja et fa veure el camp massa llarg i ample, com passa a Oliver i Benji, sempre et queda l'opció de practicar futbol 7 o futbol sala. Tindràs la mateixa sensació de poder arribar a marcar gols, però sense tants quilòmetres ni esforços. El cert és que practicar esport és la millor manera de mantenir el cos en òptimes condicions i de millorar el rendiment a diferents nivells. Tot i així, no és tan simple com sembla a primer cop d'ull. I també haurem de pensar en que cada esport té els seus beneficis i els seus riscos, la qual cosa ens fa arribar a la conclusió que hi ha esports que ens poden anar millor que uns altres. La majoria dels esports ajuden a perdre pes de forma natural, a controlar els nivells d'estrès i a prevenir tot tipus de malalties, tant físiques com psicològiques. A nivell emocional, ens fan sentir millor amb nosaltres mateixos i, a més, milloren el nostre comportament diari en tots els ordres de la vida. Avui volem saber quins esports practiqueu o, si més no, quins esports creieu que són els millors per practicar. Així que ja podeu agafar la tovallola, posar-vos les sabatilles d'esport i, de moment, començar a pensar. Quan tingueu les coses clares i l'esport a practicar ben definit, serà el moment de posar mans a l'obra. A ritme de footing comença Oh, Déu meu!
Oh, Déu meu! De dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs ja tenim alguna cosa feta. A partir d'aquí comencem el camí de la llista d'avui. Quins són els 10 esports que més us agrada practicar? Aquell que abans del confinament o durant el confinament practiqueu per mantenir-vos en forma? Ja sabeu que ens podeu fer arribar qualsevol opinió en aquest sentit a través de tots els mitjans que teniu al vostre abast per comunicar-vos amb l'O Déu meu. Ho podeu fer a través de les xarxes socials, d'Instagram o al Facebook, tot buscant el nom del programa, O Déu meu. Ho podeu fer a través d'un correu electrònic a l'adreça odeumeu@radiostel.cat o, i molt especialment, a través del número que tenim habilitat pel WhatsApp i en el qual ens podeu fer arribar notes de veu durant el dia, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, o notes escrites si és pel mateix programa. Recordeu que aquest número de telèfon és el 644-34-3010. 644-34-3010. Des de qualsevol d'aquests mitjans us podeu posar en contacte amb nosaltres i fer-nos arribar les vostres opinions, les vostres opcions per la nostra llista de 10. Fins al final del programa d'avui, tot just 5 minutets abans d'acabar, teniu temps de fer-nos arribar aquestes opcions i així poder configurar avui la llista dels 10 esports que més us agrada practicar. Recordeu, a més, que entre tots, tots els que hi participeu, diguem o no diguem el vostre esport dins de la llista de 10, sortejarem al final del programa un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
I passions desperten també les opinions que ens fa arribar el Marc Gabernet i que busca a través de diferents mitjans, i ara amb el temps de confinament ho ha tingut més complicat, cada vegada ho tindrà més fàcil perquè podrà sortir al carrer i preguntar a la gent. Entre aquestes opinions i les que rebem a través del WhatsApp en forma de nota de veu, configurem aquesta primera tanda d'opinions per a la nostra llista d'avui.
El meu esport preferit és la natació sincronitzada, perquè considero que és un esport artístic preciós per veure. Si no fos tan difícil, m'encantaria aprendre a practicar-ho.
Soc la Mònica d'Olost. I els meus esports favorits són el ciclisme, l'esquí de muntanya, el busseig, pel mar Mediterrani i el pàdel.
Bones. Jo he de reconèixer que no sóc massa esportista en aquest sentit, però sí de dir un esport que realment m'agrada practicar és la vela. Tinc el plaer de poder navegar i d'haver pogut competir. I crec que, tot i que hi ha molta gent que ho considera que no és un esport que físicament reclami tant com d'altres, jo crec que és espectacular i és una experiència que tothom hauria de tenir l'oportunitat de viure.
Caminar pel bosc.
Doncs l'esport que més m'agrada practicar, sens dubte, diria que és l'handbol, ja que és un esport d'equip i, a més, també és molt tens i de molt contacte i això m'encanta. I m'agrada moltíssim.
Doncs el meu esport preferit és el futbol, perquè és un autèntic espectacle. M'encanta que sigui un esport tan ràpid, però alhora és lent i té molt contacte.
El meu esport preferit és la hípica, perquè fa que em relaxi més amb els cavalls i també aconsegueixo tenir més confiança en mi mateixa.
Hola! L'esport que més s'ajusta a les meves necessitats és aiguagim i caminar molt, perquè per circumstàncies no puc fer res més. Bon dia.
Oh, Déu meu.
Els 10 esports que més us agrada practicar són els que busquem avui per la nostra llista de 10, pel top 10 de Ràdio Estel i de l'O Déu meu. Ja sabeu que la música sempre és fidel companya del nostre programa i avui la música ens porta cap a l'estimat i enyorat Pere Tàpies. Ell no sé si era molt donat a fer esport, de fet, si ho haguéssim de jutjar per la seva figura, em sembla que era més aviat de l'esport de la taula i del menjar, que no pas del físic, però, en fi, també és esport, segons com tu miris. Però un dia es va decidir a fer footing per Vilanova i la Geltrú i em va sortir una cançó com aquesta.
A mi ja m'ho deia el pare, fill meu, per l'esport vals molt, per això ara tallo entrades en un camp de futbol. Això sí, de bon matí, quan el sol em pica la carbassa, al lavabo faig pipí, em poso el xandall i surto al carrer de casa. Jo vaig fent footing, 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 trepitjant ciment i grava, em sento olímpic de medalla, ara fluixo, ara accelero, segueixo un ritme footingero, a mi em diu tot el veïnat, ets la gasela de l'asfalt, en plena cursa estic, quan veig aquella donassa, lluint un tipus seguit, sota el xandall una faixa, la danso com cada dia. Intento un madreig subtil, toco un botó, sento plim i em cau damunt la tia desplegant els mitjolins. Jo vaig fent footing, 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 trepitjant sorra pinassa, fent footing és que sóc massa, ara fluixo, ara accelero, segueixo el ritme footingero. Sebastián Cohen no m'humilla, jo sóc el rei de la milla. I aquí tenim fent footing un bon home entrat en anys per poder fer-lo segon. El breguero amb dues mans, la tieta i el nebot, la senyora i el marit i l'amant de la senyora que torna de fer el circuit. 30 mestres, un manobre, el ferreter, la parenta, mare meva, quin cacau, de xandols i barretines, el passeig de Colacau. Jo vaig fent footing, 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 jo vaig fent footing, footing, footing.
Doncs el Pere Tàpies anava fent footing, 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 i és veritat, és cert, ara estàvem analitzant aquí que el footing ja no el fa ningú, ara tothom fa running, i aneu a saber què faran d'aquí un parell de mesos, perquè aquestes terminologies van canviant amb el temps d'una forma rapidíssima. Nosaltres arribem no ràpidament, però sí amb el temps just, un minut abans de... No, un minut abans no, 5 minuts abans de 11:45 del matí, i continuem amb l'O Déu meu avui des de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui a l'O Déu meu de Ràdio Estel volem fer la llista dels 10 esports que més us agrada practicar, aquell esport que o bé abans del confinament o durant el confinament heu continuat fent amb les variants possibles per la falta de condicions. No sé si la convidada que tenim avui al programa i que ja ens espera al telèfon és molt de fer esport o no, en tot cas després li preguntarem. La música, però, el que podem dir és que és el seu món, però també el teatre, on en els últims temps s'ha pogut sentir la sensació de l'èxit. Però és que, a més, durant aquest confinament s'ha convertit en una de les protagonistes musicals més escoltades durant la pandèmia. Ara us ho explicaré també. I per si això pos foc, acaba de publicar una novel·la que té la pinta de ser un dels pròxims èxits editorials, sobretot entre la gent més jove. Avui ens ve molt de gust parlar amb ella perquè ens ho expliqui tot. Lucía Gil, bon dia, buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Otra noche entera paso sin dormir, otra madrugada que no estás aquí. La realidad me ha despertado otra vez.
Lucía Gil és cantant, actriu i presentadora de televisió. Tot i la seva joventut, és molt jove, és rematadament jove. Té un currículum que ja el voldrien moltes actrius i cantants al final de la seva carrera. Va ser la guanyadora del concurs de Disney Channel My Camp Rock i a partir d'aquí no ha parat de treballar. Un grapat de discos, un munt de sèries de televisió, subcampiona de la 6a edició de l'exitós programa Tu cara me suena i al teatre una de les protagonistes d'un dels musicals de més èxit dels últims anys, La Llamada, que gairebé s'ha perpetuat al Teatre Lara de Madrid. Però és que durant aquest confinament va compondre i cantar una de les cançons que s'han fet més virals i de les quals avui també en voldrem parlar. Ara, una novel·la, Mentre dure el verano, porta també la seva firma. Ya me dirás, Lucía, ¿cómo se puede haber hecho todo esto en nada? Porque tú eres jovencísima, pero es que empezaste muy joven, empezaste con 10 años, ¿eh?
Sí, empecé muy prontito, pero bueno, todo lo he llevado siempre de una forma muy natural. Lo he compaginado pues cuando tenía colegio con el colegio. Y lo he intentado hacer pues eso, lo más tranquila posible y al principio como un juego y luego ya, ahora sí que, por supuesto, pues... Como mi carrera, ¿no? Como mi trabajo.
Ahora, cuando yo decía todo este currículum, que no es todo, hay muchas más cosas todavía, decía, bueno, este currículum lo querrían muchas actrices al final de su carrera. Tú tampoco tienes que hacer mucha memoria, porque tampoco hace tanto tiempo. No te voy a preguntar la edad, pero por los 20 irás andando, ¿eh?
Cumplo 22 ahora el día 29.
Exacto, eso. Y todo esto en estos años es mucho trabajo. Bueno, ya sabes que eso de ser niño o niña prodigio y empezar tan joven tiene sus pros y sus contras también. Las ventajas, bueno, a las pruebas me remito, todo esto que has hecho, pero también los inconvenientes son que a veces no puedes decidir exactamente o realizar las cosas como tú hubieras querido. No sé si ha sido tu caso.
Claro, todo tiene pros y contras, como tú dices. Yo, en mi caso, creo que tiene más pros que contras, más que nada porque yo ahora puedo decidir completamente lo que hago, lo que no hago, y siempre he podido hacerlo realmente. Lo que no podía, por ejemplo, cuando era más pequeña, en Disney, por ejemplo, era pues componer mis canciones o hacer un poco lo que yo quería con mi proyecto, ¿no? Pero al final en una serie, siendo actriz, tampoco puedes hacer lo que quieres. Tienes que hacer un papel y tienes que ceñirte a eso. Así que tiene sus pros y sus contras, pero sí que es verdad que yo siempre he decidido lo que quería y no quería hacer.
El haber pasado por Disney Channel y concretamente haber sido ganadora de Mike and Rocks, esto lo llevarás ya de por vida, será de aquellas cosas que no podrás quitarte de encima o tendrás que llevar acompañándote de ti toda la carrera, ¿eh?
Sí, hombre, y muy orgullosa, la verdad, porque decir que has podido trabajar en Disney es algo de lo que me siento muy, muy orgullosa. Y bueno, aunque la vida sigue y hay que hacer mil cosas más y bueno, es una etapa que se cierra y se termina y después de eso vienen un montón de cosas más, pues la verdad que es algo de lo que me siento muy, muy contenta.
Pasamos a hablar rápidamente de tu libro, pero déjame antes que pase por un par de capítulos de tu trayectoria. Primero, La Llamada. Qué fenómeno más espectacular lo que ha ocurrido con este musical. Se ha convertido casi en una obra ya de culto para los más jóvenes, ¿eh?
Sí, la verdad que es una suerte también poder trabajar en ese musical, ¿no? Que bueno, que más que musical es obra de teatro donde se canta y, uh-huh, y donde la gente se lo pasa muy bien. Se lo pasa muy bien y a la vez también yo creo que reflexiona por lo que habla un poco la obra, porque aunque sea una comedia para desconectar y pasárselo bien, también tiene un mensaje muy profundo de hacer un poco lo que cada uno quiere, de encontrar su camino en el mundo y de bueno, un montón de cosas que si ves la obra pues te das cuenta.
Pero supongo que si haces una reflexión en torno a La Llamada, nadie o muy poca gente, o tal vez sí, tal vez me equivoco, pero debería poder pensar cuando empezó toda esa historia que llegaría donde ha llegado y que sería el fenómeno que ha sido, ¿eh?
Claro, sí, porque empezó además, es una obra que empezó en un hall de un teatro,
sí, uh-huh,
sin nada de ayudas, de una forma completamente, pues eso, pues por el boca a boca y porque a la gente le gustaba y entonces fueron pidiendo más y luego se convirtió en una de las obras principales, después hicieron película, pero bueno, yo creo que las cosas buenas, pues a veces pasa eso, ¿no? Que de repente no salen con tanto apoyo y de pronto se convierte en algo muy grande por el propio valor del proyecto, ¿no?
Uh-huh. Es interesante eso que cuentas, esto que dices. Yo no sé si tú eres mucho de planificar las cosas o que cuando haces un proyecto, cuando estás trabajando en algo, intentas ver qué trayectoria seguirá este proyecto que estás haciendo o te lo vas encontrando, como tú decías, para que sea el azar o el público o todo un poco, el trabajo también, el que vaya decidiendo el futuro.
Pues, a ver, planear un poco las cosas en esto yo creo que es inevitable, ¿no? A todos nos gusta intentar por lo menos tenerle diseñado un camino a lo que vamos a sacar. Pero sí que es cierto que yo soy muy de sorprenderme sobre la marcha, ¿no? De que todo lo bueno que venga siempre será bien recibido y si las cosas no salen tan bien como yo espero, pues mira, no pasa nada, ya saldrá algo mucho mejor y así también te ahorras muchas decepciones, ¿no?
La situación, Lucía, por la que estamos pasando es realmente excepcional. Nadie sabe muy bien cómo terminará todo esto, pero lo cierto es que ha servido también para que pasen cosas interesantes. Por ejemplo, para constatar el gran espíritu de solidaridad que existe en nuestra sociedad. Es una de las cosas en positivo que sacaremos de todo esto, ¿eh?
La verdad que sí, que yo creo que de las tragedias más grandes, cuando la gente se une y hace equipo, pues es lo único que podemos sacar, ¿no? Y hay muchas cosas bonitas de todo este caos, ¿no? que se ha formado. Así que nos acordaremos, yo creo que en un tiempo nos acordaremos y podremos pensar incluso en positivo de todo lo que pasó, para, obviamente, para la gente que es afortunada y que no ha tenido cerca un caso muy triste, ¿no? De un fallecimiento o algo así, pero creo que podremos sacarle la parte positiva, sí.
Un día, hace unas semanas, empezó a circular una canción que yo creo debe haber sido de las más virales durante las últimas semanas y que ha emocionado a muchísima, muchísima gente.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo.
Lo cierto es que ha sido un fenómeno, se ha convertido casi en un himno a la esperanza. Volvemos a lo que decíamos antes, Lucía, cuando compusiste esta canción, yo imagino que la hacías con la intención de que llegara al máximo de gente posible, pero no sé si te podías imaginar la incidencia que está teniendo, millones y millones y millones de visualizaciones a través de las redes, ¿eh?
No, la verdad que no tenía ni idea de que iba a llegar tan lejos, incluso también fuera de España, ¿no? Uh-huh. Y me han llamado también para contarme, ¿no? Que la están poniendo, pues eso, cuando salen también al balcón a aplaudir en algunos países, cuando bueno, pues en un montón de situaciones, ¿no? Y la verdad que no tenía ni idea. Me alegro mucho de que haya llegado tan lejos, porque con un solo mensaje de que me diga que pues que le ha transmitido algo bueno, yo me doy por satisfecha, ¿no? Pero bueno, también te digo que por otra parte pienso, madre mía, ojalá no tuviera que haberla compuesto.
Claro. Mira, yo supongo que no te contaré nada que no sepas, pero yo durante estas semanas, personalmente, lo digo porque es una experiencia personal, he recibido la canción por diferentes partes, claro, gente de aquí, de Cataluña, de España, que me la ha mandado o me ha llegado a través o del WhatsApp o de las redes sociales, pero también desde Venezuela me la mandaron, desde Colombia, desde Brasil incluso, es decir, que como tú decías, ha traspasado fronteras, ¿eh?
Bueno, pues sí, es verdad que a mí me han mandado muchos mensajes y además la gente es muy agradecida, muy educada. Todo lo que he recibido es bonito y bueno. Y bueno, pues yo creo que es lo que intenta transmitir también la canción, que es un mensaje de esperanza de que todos estamos exactamente igual. Creo que también es por eso ha tenido tanto éxito la canción, ¿no? Porque al final es algo que estamos viviendo todos, en todo el mundo.
Pasó además un hecho curioso, y es que cuando apareció la canción, algún medio de comunicación se la atribuyó a la oreja de Van Gogh, ¿eh? Y tuviste incluso que salir a rectificar el tema, ¿eh?
Sí, esto pasó al principio, sobre todo cuando ya se empezaba a pasar por WhatsApp, que no se pasaba como con el vídeo ni nada, se pasaba solo el audio, entonces alguien dijo que, pues eso, que era de la oreja de Van Gogh, ¿no? Entonces empezó a correr el mismo WhatsApp, pero con... como con un título, ¿no? La nueva canción de la oreja de Van Gogh. ¡Oh, madre mía! Tuvieron que salir ellos a decir que no, que os estáis equivocando. Yo además que con ellos los conozco y pues eso, soy muy seguidora de sus canciones desde que era pequeña, me han acompañado siempre.
El hecho es que se ha convertido casi en banda sonora de esta pandemia. Por cierto, ¿cómo te imaginas el final de todo este episodio, Lucía?
Bueno, pues yo espero que sea lo más pronto posible, aunque eso... tendrá que esperar y no sabemos cuánto tiempo nos llevará, pero espero que por lo menos se acabe y que la gente sea más solidaria, que la gente aprenda también a decir te quiero, a decir las cosas importantes, porque nos hemos dado cuenta de que cuando estamos separados de la gente que nos quiere y la gente a la que queremos, a veces los te quiero que decíamos, por ejemplo, no eran suficientes, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, no pienso así, porque yo soy una persona que jamás se acuesta sin dar las buenas noches, sin decir un te quiero, estando enfadada jamás. Pero sí que, por ejemplo, mucha gente de mi entorno no lo hacía, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a cambiar también mucho y creo que es algo positivo que podemos aprender de todo esto.
Decir te quiero y hacer muchos abrazos y dar muchos besos, que es una cosa que deduzco por lo que dices, debes echar mucho de menos, ¿eh?
Sí, bueno, yo tengo suerte porque estoy pasando el confinamiento con mis padres y con mi hermana y entonces, quieras que no es lo mismo que pasarlo solo, pero sí que echo mucho de menos mi vida de antes, ¿no? Mis amigos, el irme a tomar un café, pues un gesto que antes, pues, a ver, yo no puedo decir que no lo apreciara porque sí que soy de aprovechar absolutamente todo, pero sí que es verdad que, bueno, que bajaron a tomar un café, pues nunca te lo tomas como algo, como un privilegio, ¿no? Y lo es, porque lo es.
Bueno, total, que ahora, por si fuera poco, Lucía Gil aparece con una novela debajo del brazo y reivindicando tu papel de escritora. A ver, cuéntame eso, porque ha sido un nuevo giro de volante que no nos esperábamos.
Bueno, pues la verdad que estoy súper, súper contenta y emocionada con el libro que se llama Mientras dure el verano. Mira, yo a mí me gusta escribir desde que era pequeña. Yo me recuerdo todos los veranos, pues eso, en mi pueblo, por ejemplo, con el ordenador, en los tiempos muertos, escribiendo algo, ¿no? O siempre que me ocurre una idea, yo también escribo como pues guiones, escribo para obras de teatro, para series, que todavía nunca lo he llevado a cabo, pero sí que lo hago, ¿no? Y siempre lo dejaba todo como en el aire, porque no pues al final por no tener la confirmación de que el libro iba a ser publicado o por lo que fuera, siempre lo dejaba en el aire. Hasta que de repente llegó Esencia, la editorial, bueno, Planeta, y me ofreció pues poder terminar y hacer una novela. Y yo desde el principio no me lo pensé ni dos veces porque era algo que siempre me ha gustado hacer, ¿no? Y algo que a lo que yo le tengo mucho mucho respeto y mucho cariño, que es a la lectura y a los escritores, a los libros. Y no me lo pensé. Uh-huh. Es una novela romántica de una chica de 24 años, pero tampoco, pues eso, su vida, ¿no? Es una, creo que está contado de una forma bastante divertida y bastante real, que es un poco el reflejo de lo que sería una chica de verdad de 24 años, que trabaja en una agencia de representación de actores, con sus mejores amigas, con las que también vive, y le pasan un montón de cosas, ¿no? Es un poco lo que le pasa a ella, lo que le pasa a sus amigas y lo que le pasa también al entorno y a la familia.
Dices, es una novela romántica. ¿Tú eres romántica, Lucía?
Yo sí, yo creo que sí. Soy también muy macarra.
No, no, está bien. Se puede ser macarra y romántico, claro que sí.
Creo que no está reñido, me refiero. Soy como la típica, súper pastelosa, para que tú me entiendas. Pero pero sí, soy muy detallista también, me gusta muchísimo, pues eso. Sí, yo creo que sí, estoy muy enamorada yo también del amor, pero ya no solo del de pareja, sino en general.
Muy bien. Sí. Dices que eres romántica, tienes 22 años, nos has dicho, la protagonista tiene 24. ¿Algo de autobiográfico en la novela o no?
Bueno, es ficción todo, realmente. Y el personaje supongo que inevitablemente también tiene cosas mías, pero también tiene cosas que no tienen nada que ver. Como yo te decía, por ejemplo, es una chica que le cuesta enamorarse, ¿no? Le cuesta dar un paso, le cuesta conocer a pues, chicos, ¿no? Porque no por nada, sino porque ella prefiere ponerse un escudo y ponerse una barrera porque piensa que lo va a pasar mal. Yo, por ejemplo, en ese sentido soy todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí que inevitablemente hay puntos de encuentro, yo creo, y cosas parecidas entre la protagonista y yo.
Oye, ¿es fruto del confinamiento la novela o no? ¿Ya estaba prevista, ya estaba escrita antes? ¿O la has terminado ahora? ¿Ha coincidido?
Ha coincidido la fecha de lanzamiento, pero realmente la novela lleva cocinándose un año, sí. O sea, yo he tenido tiempo para poderla trabajar y para poderla hacer, aunque sí que ha coincidido la corrección de la novela y la publicación, eso sí.
Recordamos que es Mientras dure el verano, una novela de Lucía Gil. Bueno, ¿y qué sorpresa nos tienes preparada? Porque ¿qué será lo próximo? ¿Una exposición de pinturas?
De momento no, eso no se me da muy bien. De momento no. Bueno, estoy trabajando mucho en la música también, componiendo un montón. Pues mi idea es poder hacer dentro de poco un disco y poder juntar todas las canciones. Ahí sí que tengo yo el control total de absolutamente todo. Yo decido lo que hago, decido con quién trabajo, la parte visual también, todo lo que es el vídeo y todo lo que pasará después. Y luego, pues eso, a seguir con el libro, que en cuanto se puedan hacer presentaciones, pues eso, presenciales, firmas de libros, pues era algo que yo tenía mucha ilusión, que lo teníamos previsto y que se retrasará, pero se hará también.
¿Y cuándo te vamos a ver en Barcelona?
Pues tengo muchas ganas, ¿eh? Que estuve el año pasado con La Llamada,
sí.
Me quedé muy bien, estuvimos como 3 semanas, bueno, estuvieron un poco más y yo me quedé como 3 semanas.
En Victoria, no, en el Polirama estuviste, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Uh-huh. Y nada, pues espero que sea con una firma del libro, que además la gente allí viene a todo y se porta súper bien y es muy cariñosa. La verdad que tengo un muy buen recuerdo.
Lucía Gil, nos ha encantado hablar contigo. Te deseo y pronostico éxitos sin fin, también en la novela, recordar Mientras dure el verano, una novela romántica de Lucía Gil, editada por Planeta. Muchas felicidades por todo y, claro, mucha suerte ahora con la novela. Un abrazo, un beso y que todo pueda ser físicamente, no solo virtualmente, como nos están obligando ahora la situación. Hasta muy pronto. Gracias.
Un besito, gracias.
Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Arribem al punt de 3:15 del matí, tot parlant amb Lucía Gil, que ens ha servit aquesta entrevista per conèixer-la una mica més, per saber què hi ha darrere d'aquesta noia que tantes coses ha fet amb només 22 anys, però esclar, és que va començar amb 10 anys, i dels 10 a 22 en van 12. Hi ha gent que la carrera vi dura això, 12 anys, i llavors ha fet i encara té 22. I esperem que ben aviat pugui venir-nos a explicar en viu i en directe també a Barcelona les seves aventures. Com dèiem, arribem al punt de 3:15 del matí. Abans hem escoltat algunes de les veus que ens proposaven opcions per a la nostra llista de 10, però també hi ha qui ha optat per fer-nos arribar un missatge a través del correu electrònic o de les xarxes socials. Recordeu que ho podeu fer a través del correu electrònic del programa, que és odeumeu@radiostel.cat, odeumeu@radiostel.cat, a través de les xarxes socials, Instagram o Facebook, també heu de buscar el nom del programa, que és odeumeu, o fer-ho arribar també un missatge, bé sigui una nota de veu o escrita, a través del telèfon concret que té el programa i habilitat les 24 hores del dia, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Podeu fer-nos arribar a les opcions avui, concretament, per saber quins són els 10 esports que més us agrada practicar. Tenim algunes opcions també ja per fer-vos arribar, de les que ens van a... ens feu arribar a través de tots aquests mitjans. Per exemple, a través del correu electrònic, la Maria Ibáñez ens diu: bon dia, como no practico ninguno, de deporte, se suposa, pondré caminar. Ah, molt bé, pondré caminar por si se puede considerar deporte. Saludos, Maria Ibáñez. Home, sí, sí, caminar és un deporte particular. Hi ha gent que competeix caminant. Són aquests que caminen tan ràpid, tan raro, que sembla que s'estiguin, que estiguin allò, hagin tingut una urgència, els que fan marxa atlètica, evidentment, però sí, sí, caminar pot ser un deport, evidentment, L'Ester Alonso ens diu: trobo molt a faltar poder fer natació, que és el meu esport predilecte. Molt bé, doncs, natació, la llista també de la d'avui. L'Alba Aron diu: corre. Així, sense més ni més, a seques, corre. La Olga 3 diu: tota la vida he jugat al tennis, ara amb el virus no puc practicar-lo. Efectivament, i a més és un esport que alguns tenistes, recordem també, no sé si s'han queixat, però sí que han llançat el crit d'alerta dient que per què no poden practicar tennis si hi ha la distància reglamentària. Doncs bé, això és el que ens diu també la Olga. L'Ernest ens diu: no sóc molt de fer esport, però alguna vegada jugo un partit de futbol amb la colla d'amics que encara quedem de la universitat. El futbol, perfecte, doncs. La Carolina, l'esquash, m'agrada molt. Ramon Codina: la petanca val com a esport? Jo hi jugo. Sí, evidentment, val com a esport. Hi juga molta gent. El Pere Masllorenç: he estat molts anys jugant a golf. Ara ja estic retirat, però continuo sent el meu deport favorit, ens diu el Pere Masllorenç. Molt bé, perfecte, el golf. Núria: el tennis, amb les amigues, una vegada més. Astèrix EZ: practico el futbolei, el futbolei. El futbol, el futbolei. Ah, el futbol, és allò que juguen al voleibol, però amb el peu, és això, no? A la platja, molt bé. Sobretot a l'estiu, ens diu l'Estèric, molt bé. La Verònica ens diu: ara ja no, però jugava a bàsquet, segurament perquè mereixo 1,85. I el Jaume Urumí ens diu, des de les xarxes socials, el curling. Vaig formar part del primer club de la península, l'Igualada. Doncs molt bé, doncs tots aquests són opcions totes que poden entrar a formar part de la nostra llista d'avui. Recordeu que busquem els 10 esports que més us agrada practicar. Què fa, senyor Ramon? Què fa? Escolti, vingui... Ai, ai, és que no sabia jo. Vingui cap aquí, vingui, vingui, vingui.
Bueno, ja he tornat.
Sí, sí, ja ho veig, que ha tornat.
Bueno, és que mentre m'estava esperant, he mirat això de l'internet per veure què posava de los de fer deport, eh? I diu, escolti, diu coses molt interessants, l'internet del deport, eh? Diu coses molt, però que molt interessant, eh?
Ah, sí? A veure, què hi ha trobat, internet, a partir del món de l'esport, de fer esport, de practicar esport?
Bueno, pues, por ejemplo, que yo no lo sabía, ¿eh? Que se veu que el futbol... ¿A que usted diría que tothom juga a futbol i que el deport que más practica la gent?
Bé, no sé si ho diria, però suposo que deu ser dels més practicats, si no el més practicat del món, no?
Pues no, no senyor, está bien, veo cómo tenía que venir yo aquí, está usted equivocado, porque el fútbol no es el deporte que más se practica al mundo.
Ah, no? Bé, doncs mira, jo, home, potser no sé si ho hagués dit, però m'hi hagués aventurat una miqueta.
Aunque el futbol, miri, aquí ho posa a internet, diu que el futbol és el deport més popular entre els fanàtics, no és el que més se practica en el món, que el deport de que té el futbol, que diu aquí, diu que hi ha més gent que practica la natació que el futbol, imagini's a vostè.
Bueno, perquè aquí deuen comptar que hi ha molta gent que també practica natació com per mantenir-se en forma, no? Per trobar-se bé.
Bueno, per lo que sigui, però miri, això és el que diu,
Doncs interessant, i què ha trobat més? A més que ha aprofitat el temps aquí fora,
Pues sí, senyor, senyor. Vostè sap qui va fer el primer gol en un mundial de futbol?
No ho sé, deu fer bastant, i jo no hi era, i si fos, potser no me'n recordaria.
Pues mira, pues yo se lo explico. Mira, aquí lo posa, mira, diu, el primer gol que en un mundial de futbol se va ser el dia 13 de julio, diu. El 13 de julio.
Bé, 13 de juliol. I qui el va fer? I de quin any? Perquè, clar, el 13 de juliol podia ser l'any passat.
No, mire, el 13 de julio del 1930, aquí ho diu, va ser en el partit entre França i Mèxic, a Uruguai. Diu que van jugar a Uruguai, estos dos.
Escolta, i qui va fer el gol?
Bueno, pues un momento, El va fer el francès Lucien Laurent. Lucien Laurent.
Molt bé, això en francès deu sonar Lucien Laurent.
Anda, ¿cómo parla vos de francés? Lucien Laurent. Bueno, pues aquest, El marcador del final del partit va ser de 4-1 a favor de los europeos, a favor de França, I vaja, aquest va ser el primer gol que es va marcar en un mundial de futbol.
Doncs miri, li he de dir que no està malament tot això que ha trobat, Avui trobo que ha aprofitat el temps i va sent més útil al programa, senyor Ramon.
Pere, que encara tinc més coses, Miri el que diu aquí, diu... ¿Sabía vostè...? Bueno, això ho diuen ells, no se lo diu a vostè, lo diuen, lo posa el internet, ¿Sabía vostè que el ajedrez és un deport? ¿Vostè lo sabia?
Ara m'ho pregunta a mi o està també llegint?
No, le pregunto a vostè. ¿Vostè sabia que el ajedrez és un deport?
Home, sí, jo hagués qualificat com a esport, o s'escacs, em sembla que sí, que són un esport.
Pues mire, pues sí senyor, molt bé, ha guanyat el concurs, perquè així lo considera el Comitè Olímpico Internacional, ja que per jugar a l'ajedrez diuen que no només cal tenir cap i tenir pensar molt, sinó també la capacitat de fer estratègia, és a dir, també com el futbol, aquello que fan del tiqui-taca, que és com una estratègia, pues en l'ajedrez també és lo mismo, i per això un esport.
Molt bé, senyor Ramon. Escolti, felicitats. Trobo que va ser més útil el programa. Alguna cosa més?
Bueno, sí, una, si me deixa, una última cosa.
A veure, endavant.
Però que vostè, durant el Wimbledon del 2010... Bueno, això del Wimbledon, esto es lo del tenis. Vostè ho sap, no? Lo del tenis.
Bueno, sí, què va passar?
Pues mire, que en el partit de tenis que van fer ja va ser el que se va convertir en el partit més llarg de tota la història del tenis.
Ah, caram, ho veu? I qui jugava i quan durava? Com va anar tot això?
Bueno, miri, pues va jugar... A ver, que lo leo aquí. El estadounidense John Isner.
Molt bé, i contra qui jugava?
Contra un francès també, miri, que francès ho estava tot arreu, el francès, Va jugar contra el Nicolás Mamón. Ah, no, perdó, Nicolás Mahut.
Sí, molt bé, Nicolás Mahut. Molt bé, perfecte. Van jugar, i qui va guanyar, o com, quan va durar, si va ser el partit de tennis més llarg de la història?
Bueno, pues miri, van estar jugant, atenció, agafi-s'hi fort, Agafi-s'hi fort, que esto no lo aguanta qualsevol. Van estar 11 hores, 6 minuts i 23 segons. Que jo crec que dura un segon més, i estos se fonen allà, i se caen a terra, i ja no poden continuar, I va guanyar el francès, no. Aquí el francès no va guanyar l'altre, l'Isner.
Molt bé, senyor Ramon. Miri, ha fet bona feina. El felicito i el convido que continuï per aquest camí,
Vale. Pues mira, vaig a veure si trobo més coses i torno una altra vegada.
No torni, que ja no tenim temps. Ens queden només 6 minutets i hem de fer encara la llista.
Vale, pues vaig a prendre una mica d'aigua aquí, la màquina aquesta, que compte com és gratis.
Vagi, senyor Ramon, vagi, per favor, va.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs amb tot això ja tenim, jo crec, prou informació entre els vostres missatges, les opcions que ens heu fet arribar, tot el que hem estat pensant, el que hem estat comentant, també aquesta informació que ens ha donat ara el senyor Ramon, tenim prou informació, em fa l'efecte per confeccionar la llista dels 10 esports que més us agrada practicar. I recordeu que, com sempre passarà, passa cada dia, de fet, en cada llista, sempre hi ha algun d'aquests esports que vosaltres ens dieu que queden fora perquè només en caben 10. També cal que recordem que després d'una estona, tot just d'aquí 3 o 4 minutets, sortejarem entre tota la gent que hi heu participat un lot de vins Lovers Wine Elegance amb el VIP per Rubianes com a protagonista. Entre tots, hàgim llegit o hàgim escoltat la vostra opció o no, per tant, hi haurà algú que guanyarà aquest lot de vins. Ara és el moment de conèixer l'Odeu meu d'avui, la llista dels 10 esports que més us agrada practicar.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Segurament l'esport més vist i no sé si el més practicat, però molta gent el juga amb els amics, el futbol.
Número 2.
Diuen que és un dels esports més complets a l'hora d'exposar en marxa tot el cos, la natació.
Número 3.
Alguns diuen que per practicar-lo s'ha de tenir un mínim d'alçada, però potser no és una condició indispensable si el que vols és practicar-lo com a afició, el bàsquet.
Número 4.
Tot i que molts no el consideren un esport físic, sí que ho és, com dèiem ara mateix, mental i molt, els escacs.
Número 5.
Últimament sembla que s'ha posat de moda entre els executius i la gent més jove, l'esquash.
Número 6.
Diuen molts que és el rei dels esports i segurament el més fàcil de practicar perquè només necessites les cames i una mica de voluntat. El footing, o el running, o l'anar a córrer.
Número 7.
Els diumenges al matí em pots trobar un munt de gent practicant-lo i seguint algunes de les costes de Catalunya. El ciclisme.
Número 8.
Encara que a primer cop d'ull sembli un esport tranquil, és dels que requereix més forma física i més fons, el tennis.
Número 9.
Deu ser l'esport rei entre jubilats i gent gran. A molts pobles han habilitat fins i tot espais perquè hi puguin jugar. La petanca.
Número 10.
I acabem la nostra llista d'avui, la dels 10 esports que més us agrada practicar, amb un dels esports, diuen, més elitistes, encara que molts no hi estan d'acord. El golf. És veritat, ara em va notar el Jordi Carretero que l'esquash ara és esquash, com el footing ja no és footing. L'esquash ara és el pàdel. I que alguns ens estem convertint en els reis del pàdel. Bé, llavors, ja estava agafant el tranquillo abans d'arribar al confinament. Ara, quan hi torni, no sé si recuperaré la forma que havia agafat. En fi, aquesta és la llista dels 10 esports que més us agrada practicar. Ens heu dit ja un grapat de noms i atenció, perquè entre tota aquesta gent el que farem serà, com dèiem, sortejar aquest lot de vins, Lovers Wine Elegance. Aquí hi donem avui, doncs, avui el Ramon Codina, que ens ha votat o ha optat per la petanca, que ens preguntava, val com esport? Doncs sí, mira, val com esport i val per guanyar el lot de vins. I demà hi tornarem, demà serà un nou dia per una nova llista de 10 a l'Odeu meu des de Ràdio Estel. I farem demà, atenció, una llista que dedicarem a la música clàssica. Demà la música clàssica protagonista de l'Odeu meu, perquè us demanarem les 10 peces més populars de la música clàssica. Les 10 peces més populars de la música clàssica. I aquí serem una mica benvolents i ho diem, acceptarem tot, des de sinfonies completes fins a moviments o passatges d'alguna obra completa. Per tant, les 10 peces més importants o més millors, més populars de la música clàssica. I penseu i ens feu arribar les vostres notes de veu, sobretot, des d'ara mateix i fins demà abans del programa, al 644-34-3010. 644-34-3010. També podeu fer-ho, com dèiem, a través de les xarxes socials. Aneu a Instagram o a Facebook o a través d'un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat. Aprofito per dir-vos també que podeu visitar el nostre web, que és www.odeumeu.cat, i allà hi trobareu tota aquesta informació que us estic dient, ben detallada, tots els accessos, l'enllaç directe amb Ràdio Estel per poder-nos escoltar online, en viu i en directe, però també escoltar tots els programes a la carta que cada dia fem ja des de fa gairebé 3 mesos. Recordeu, www.odeumeu.cat. I ara em sembla que sí, que ja ho tenim tot. Gràcies a tots per participar-hi i comenceu a pensar en una nova llista que tenim ja a punt per demà. Aquest programa el fem possible a tot un grapat de gent, vosaltres també, amb la vostra participació i les vostres opinions, però aquí els estudis, des del control tècnic i muntatge musical, moltes gràcies avui un dia més al Jordi Carretero. El Marc Gabernet s'ha encarregat d'anar trobant i localitzant a gent perquè opini també sobre les nostres llistes de 10, cada vegada ho podrà fer més al carrer. Hi ha una certa distància i ja pot anar gravant cosetes, però al moment encara ens hem de fer servir molt el telèfon per comunicar-nos amb vosaltres i us agraïm molt aquestes notes de 10 que ens feu arribar al nostre telèfon del WhatsApp, al 644 34 30 10. Demà hi tornem. Gràcies, senyor Ramon, també, que veig que m'està aquí mirant amb mala cara. Ho anava a dir. Gràcies, senyor Ramon.
Vale, 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 bueno, home, como veia que no deia res de mi...
Sí, home, sí, moltes gràcies a vostè també. Demà a les 11 i pocs minutets, i 4 minutets exactament més o menys, tornarem amb una nova llista de 10. Que tingueu un molt bon dia i sobretot, com us dic cada dia, que tingueu molta, molta paciència. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.